els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
És la veu de les Càritas amb seu a Catalunya, com cada dilluns a Ràdio Estel, dins del programa Sense Distància. El servei als més necessitats és protagonista i comencem la nostra estona de ràdio sobre l'amor i la caritat amb el nostre habitual resum de notícies. Es van fer a Madrid els dies 9 i 10 de gener, és a dir, dilluns i dimarts de la setmana passada, les jornades dels delegats de Càritas convocades per Càritas Espanyola. Són les primeres presencials des del 2018 i el títol ha estat l'espiritualitat clau en l'acompanyament als nostres participants, amb una assistència de gairebé 50 persones entre delegats i membres dels serveis generals. Des de les Càritas, diocesanes amb seu a Catalunya, van participar-hi 5 delegats. La sessió inaugural va anar a càrrec del president de la Confederació, Manuel Breton, del bisbe delegat de Càritas a la Conferència Episcopal Espanyola, Jesús Fernández, i el delegat de Càritas Espanyola, Vicente Martín. Va haver-hi diverses ponències, una primera sobre l'espiritualitat, entesa com la capacitat i el recurs per a la inclusió social, a càrrec del director de l'Institut Diocesà de Teologia i Pastoral de Bilbao, Carlos García Andoin. També es va presentar un panell de 3 experiències on la clau espiritual era important per incidir en positiu en les persones vulnerables ateses, amb les experiències amb gent sense llar de Càritas Burgos o la tracte sexual que fan, que afronten d'alguna manera les monges adoratrius, i l'experiència religiosa viscuda en una comunitat d'hospitalitat anomenada Casa Mambré a Sevilla. Després, el franciscà Santiago Agrelo, arcabisbe emèrit de Tànger, al Marroc, va impartir dimarts una ponència a partir de les seves experiències i vivències en la seva relació amb el món musulmà. Com un acord final dels assistents, es va proposar continuar fent una reunió presencial cada 2 anys i almenys 2 reunions cada any en format digital per poder fer un millor treball des de Càritas a nivell confederal, des de les delegacions, i que afecti positivament la tasca de Càritas. Canviem de qüestió. Ecosol, empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Girona, ha rebut una subvenció del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat per les 2 línies que conformen el programa d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social, destinat a ajudar a millorar l'ocupabilitat de les persones vulnerables per assolir la seva inclusió laboral. Hi ha diferents línies dintre d'aquest treball d'exclusió en un programa que compta amb el finançament del Departament d'Empresa i el Fons Social Europeu. Més notícies. La campanya de Nadal de Càritas Diocesana d'Urgell ha finalitzat amb gran èxit, segons ens expliquen des d'aquesta diòcesi. Durant les últimes setmanes, l'organització ha dut a terme activitats per recollir fons i ajudar les persones necessitades del bisbat i portar llum a totes les llars en aquest territori de la diòcesi d'Urgell. Una de les activitats principals ha estat la distribució de més de 630 cadires infantils solidàries en 16 poblacions del bisbat d'Urgell, gràcies a la col·laboració de 9 grapats, empresa d'inserció de Càritas, que els ha donat aquests materials, i dels voluntaris de Càritas. Una altra activitat ha estat la tradicional campanya Arbre dels Somnis, en col·laboració amb CaixaBank, que es va fer a Balaguer, a la Seu d'Urgell i a Puigcerdà. I la donació del Club de Bàsquet de Balaguer també va permetre una divertida activitat de llançament de peluixos a la pista, i la recollida de joguines també a Puigcerdà va ser una altra de les accions. A més, Càritas d'Urgell ja ha iniciat una nova campanya per recollir fons per pisos d'acollida a causa de l'actual situació econòmica de moltes famílies. El que és l'entitat diocesana d'Urgell agraeix a tots els donants la seva solidaritat. D'altra banda, Càritas Diocesana de Lleida va rebre divendres passat la visita del president de Càritas Espanyola, Manuel Breton, que ja s'havia reunit el dia abans a les dependències del bisbat lleidatà amb el bisbe Salvador Jiménez Valls, juntament amb el director Rafael Allepuz, el delegat diocesà Joan Carles Nicuesa i la secretària general Maria José Rosell. Durant el matí de divendres, tots els programes van tenir l'oportunitat d'intercanviar unes paraules amb el president de Càritas Espanyola, al qual van explicar els diversos projectes, les iniciatives que hi ha en marxa a la diòcesi de Lleida. Manuel Bretón va posar de manifest que Càritas Espanyola està al servei de totes les diocesanes en temes de coordinació, gestió i administració. El president de Càritas Espanyola també va conèixer de primera mà l'habitatge social del carrer Tallada de Lleida i la botiga Moda Re del carrer del Bisbe a la mateixa capital del Segrià. Destaquem, a més, que la dificultat actual de les famílies per cobrir les despeses d'una llar des del lloguer o des de la hipoteca fins al pagament del subministrament és un problema social que cal resoldre. És per això que Càritas acull cada dia i acompanya persones que es troben amb aquest tipus de dificultats. A més dels ajuts econòmics que es fan a les famílies perquè puguin pagar algunes despeses, Càritas Diocesana de Terrassa acull persones en pisos a través d'un pla individualitzat amb el qual es compromet a realitzar un procés personal tant formatiu com professional que els permeti millorar la seva situació fins a assolir la plena autonomia. I per moblar i mantenir els materials de mobles i complements per a la llar d'aquests pisos, Càritas Terrassa ha signat un conveni amb Galeries del Tresillo, empresa que es dedica a la venda de sofàs, butaques, matalassos i complements per a la llar. Permetrà a l'entitat catòlica que els pisos siguin acollidors i acompanyar les famílies que hi viuen de forma digna, sentint-se en una llar. Alhora, la col·laboració facilitarà que Càritas destini el cost que suposaria aquesta despesa a altres ajuts. El grup Grapats, l'empresa d'inserció de Càritas d'Urgell, que inclou un centre especial de treball, i l'empresa d'inserció laboral Nou Grapats van inaugurar dijous passat una nova botiga de Moda Re amb el doble objectiu de promoure l'economia circular a partir del reciclatge del tèxtil i generar llocs de treball d'inserció per a persones amb risc d'exclusió social. L'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i president de Càritas Urgell, va fer la benedicció de la nova botiga a Guissona. És la quarta d'aquestes característiques que el grup Grapats obre a la zona i està situada al carrer Ametllers número 3 del municipi de la Segarra, de Guissona, en un indret cèntric i amb bona accessibilitat. Va cloure l'acte el mateix arcabisbe Joan Enric Vives, que va felicitar el poble de Guissona a través del seu alcalde també present per la seva capacitat acollidora. La nova instal·lació és un establiment que disposa de 130 metres quadrats d'exposició on es pot trobar roba per a totes les edats. I completem el nostre informatiu explicant-vos també en aquesta part de la veu de Càritas, tot just abans del testimoni, que és notícia l'Oficina Internacional de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que va organitzar per a dijous passat una nova jornada sobre fons europeus i tercer sector, centrada en el concepte de cooperació territorial i oportunitats d'interès per al sector i que va reunir més d'un centenar de persones. La primera part es va centrar en programes europeus amb perspectiva de cooperació territorial. També les autoritats públiques i els governs locals i regionals són un actor central en aquesta programació d'Interreg, així es diu. Representants de la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa van aportar perspectives molt rellevants sobre com afavorir més i millor els consorcis entre governs locals i entitats del tercer sector, amb una estratègia pròpia de fons, amb diversitat d'opcions, amb un treball previ d'entitats socials i amb l'alineament entre les activitats de les entitats com a les prioritats més grans de tot aquest projecte. La taula disposa de l'espai web fonseuropeus.tercersector.cat. Així es poden seguir temes d'interès per al tercer sector català en l'agenda internacional i dels fons europeus. Fins aquí l'informatiu. Ara el testimoni. Volem parlar avui de la realitat que detecten els projectes de Càritas Diocesana en relació amb la salut mental de la infància i l'adolescència. És per això que ens acompanya avui Leila Nomen, psicòloga i treballadora social, també responsable del programa d'infància de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. La saludem ja, Leila Nomen, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies. Primer de tot, ens podria explicar quina és la seva feina com a psicòloga en els diferents serveis d'infància de Càritas Sant Feliu?
Sí. Mira, hi ha una part que és assessorament i seguiment dels projectes de reforç educatiu, que bàsicament és, en bona part, fer una fotografia de tots els serveis que n'hi ha moltíssims, i després oferir, per qualsevol dubte o situació que es pugui plantejar, el poder fer aquest acompanyament. Aquest any, per exemple, hem fet una iniciativa de, veient tota la bona tasca que s'està fent als reforços, recollir aquests testimonis, mai millor dit, i traspassar-los a tota la resta de companys, no? Per veure que, per exemple, en un municipi que s'està treballant molt bé la lectoescriptura, a través d'X dinàmiques o X jocs, que ho puguin veure i ho puguin rebre els altres companys. I després hi ha una funció d'atendre en les situacions que són complicades, no? Que hi ha alguna necessitat d'avaluació o inclús d'intervenció.
Mm-hmm. I bé, tota aquesta tasca doncs, afecta una problemàtica que és molt, molt comuna avui, no? La de, vaja, tot el que és la salut mental. En tot cas, quines són les problemàtiques que es detecten més entre aquests adolescents i infants que vostès tracten?
Jo he vist un canvi, això és la situació que anem veient en els nostres municipis, un canvi de passar de l'escletxa digital, que havíem parlat molt, no?, durant pandèmia i a posteriori, a un agreujament de les desigualtats. Llavors, això com es manifesta? Jo crec que a dos nivells diferents, que és per una banda aquesta desigualtat socioeconòmica, que no és que no hi fos prèviament, sinó ja hi era i s'ha agreujat, i un agreujament en quant a la desigualtat d'oportunitats. Llavors, t'explico a nivell pràctic, eh? El que diem són casos de menors en processos de desnonaments, amb tot el que suposa per a aquest nen entendre això, no? Que s'ha de moure de casa seva, que no sap ben bé per què, i que s'ha de veure, eh? en tot el procés, des de rebre la notificació a fins que surt de casa i allà on va, no? Llavors, com pots imaginar, els nivells, no?, de patiment són enormes. I després, en adolescents, això teníem una reunió la setmana passada amb educadors que em deien, és que veiem uns adolescents perduts. O sigui, aquesta desigualtat d'oportunitats que us deia, al principi és, sí que hi ha moltes opcions, hi ha portes que certs adolescents ja tenen tancades, no? Per exemple, un estudi de grau, que no es veuen en capacitat de portar-ho a terme, però davant de tantes possibilitats, no veuen, o sigui, no tenen o perden la capacitat de decidir. I això al final el que fa és el que li diuen, el concepte de procrastinació, que és una apatia absoluta. Ja té a veure, l'etapa de l'adolescència suposa que no tinc ganes de fer res, però és que ara s'afegeix ni en un futur, ni veig futur possible, qual fa moltíssima pena, no?, d'acompanyar en aquests processos.
Certament, certament. Estem parlant amb Leila Nomen, psicòloga i treballadora social responsable del programa d'infància de Càritas Sant Feliu de Llobregat. I quines són les conseqüències d'aquestes problemàtiques i d'aquesta situació que vostès també des de Càritas detecten?
Doncs mira, amb nens veiem clarament els problemes acadèmics, els problemes familiars, clar, si tenim pares i mares, no?, que estan en aquesta situació desfavoridora socioeconòmica, òbviament això ho veuen els nens, no? Encara que no sigui parlat, ho veuen. Per tant, problemes familiars, de discussions, que al final reben els més vulnerables i molts problemes d'estat d'ànim. Són quan a nens i nenes. I en quant a adolescents, afegit aquest problema que deia abans de la procrastinació, i això surt en premsa, setmana sí, setmana no, més o menys, hi ha hagut un augment molt exponencial dels trastorns de conducta alimentària, s'ha avançat fins i tot l'edat en què ho manifesten, i un augment també d'autolacions i ideació. I que anem cap a problemes que jo crec que cal prestar-los atenció perquè al final són un crit. Jo sempre els dic a les famílies, dic, mira, hi hagi o no intenció, és un crit de malestar enorme, no?
I tant.
Del nen o de la nena.
Sí, sí, és un missatge que la societat rep i ha de captar i ha d'afrontar perquè, evidentment, no ajuden molts dels factors no desitjats o inesperats que hem tingut, entre ells la mateixa pandèmia, oi? Però hi ha altres causes més de fons i que són potser més evitables. Bé, davant d'aquesta realitat, molt ràpidament, en un minut, quines solucions, Leila, creu o quina intervenció caldria plantejar?
Mira, jo proposo quatre solucions molt ràpid. El primer, que tu deies, accions socials. Uh-huh. Cal mentalitzar i cal tenir una certa actitud, que ens hem trobat casos de derivacions a sanitat, les quals, de salut mental, les quals les visites tenien un retard ja per donar visita i per fer-les, freqüents, uh-huh. de mesos. I això no pot ser perquè t'ho estan dient, no? Que no es troben bé. A banda, jo crec que hi ha una qüestió que s'hauria de millorar les relacions familiars, i això ho estem treballant. Una de les preguntes que els hi faig a les famílies sempre és què fan junts. Uh-huh. Quan et diuen que no fem res, ni la pizza i el sopar de divendres, uh-huh. No afavorim aquest desenvolupament en absolut, no?
No, no.
Després, crec que l'augment del control sobre quantitat i qualitat de pantalles, el qual és molt complicat,
sí.
quan els mateixos pares tenim el problema...
Sí.
No, hi ha pares que et diuen, és que no hi llegeix. Dic, clar,
certament. Sí, sí, pot acabar perquè eren pocs segons.
Sí, i l'últim, a l'oci saludable. Se'ls ha de donar alternatives quan sortim d'escola. Jo veig que nens deixen d'anar al parc.
I tant. Gràcies. Sí, sí, fan altres coses pitjors que al parc.
Exacte.
Gràcies, Leila Nomen. Una abraçada a Càritas Sant Feliu i enhorabona per aquesta feina que fan. Fins una altra.
A vosaltres. Que vagi molt bé, Ignasi.
Adéu-siau. Demà dimarts, a 11:15 del matí, Càritas Diocesana de Barcelona organitza i acull en format virtual una sessió informativa sobre voluntariat. I anem més endavant, perquè dissabte, a la Casa de l'Església del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, a 10:15 del matí i fins a 2:15 del migdia, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat organitza i acull una jornada dedicada a la infància. Fins aquí aquesta edició de La Veu de Càritas.
La Veu de Càritas,
un podcast de Ràdio Estel.